Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio. Jugar amb les paraules és una feina que domina molt poca gent. Els poetes, els escriptors o els periodistes intentem combinar-les per donar sentit a allò que volem dir, però moltes vegades no ens en sortim. Qui sí que se'n surt és un escriptor, també poeta, que ha agafat paraules com netedat, malcontenta o ràbia i les ha convertit en títols dels seus llibres. Això sí, sempre amb un somriure murri de qui sap que una paraula ben posada pot voler dir molt més que una frase sencera. Avui al Suplement, Sebastià Alsamora. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què tal, Sebastià?
Bé.
Això d'entrevistar escriptors passat Sant Jordi, a les ràdios no passa gaire, ja, eh?
No, i s'agraeix, perquè no tot s'acaba a Sant Jordi.
Exacte, sí,
la vida continua.
Fa aquesta sensació. A més a més, sé que ets oient fidel del programa, vull dir que t'ho agraeixo moltíssim. Tenim el català aquests dies en boca de tothom, bàsicament, per què passa amb el català a les escoles. Per tu què representa aplicar una quota del 25% de castellà a escoles i instituts?
A veure, més enllà de la quota o no quota, el tema de fons és un altre. És a dir, el tema de fons és, no és, a pesar de que se revesteixi jurídicament en una sentència o una resolució, etc., l'únic que fem és engreixar la ja de per si voluminosa jurisprudència que existeix en contra de la llengua catalana. Jo un dia d'aquests fa la broma de que hi ha més jurisprudència a l'estat espanyol contra el català que contra el crim organitzat. Sembla que sigui una cosa... És a dir, això és indicatiu d'una cosa, i és una ideologia reaccionària, rància, profundament nacionalista, que té entre les seves fixacions la lluita contra la diversitat de tot tipus, però també la diversitat, o principalment, diria jo, la diversitat lingüística. Dit això, sobre la sentència i sobre les providències que prenguin ara els nostres polítics, en fi, no puc tenir unes grans esperances, per dir-ho així, de millora.
Ja fa molt temps que no t'escolto, riem pel menjador. Ja fa molt temps que ja no em menjo uns creps la mar de bons.
Tu amb quin idioma vas escoltar, vas estudiar a l'escola, Sebastià?
Doncs mira, jo vaig començar estudiant en castellà. Jo soc de l'any 72, i tota la meva primària, que aleshores es deia EGB, la vaig fer molt principalment en castellà. Ja se'm va començar a ensenyar català, i recordo que les primeres classes de català que vaig tenir varen ser amb un llibre en castellà. Sempre ho explico com a anècdota. Era un llibre d'en Francesc de Borja Moll que es deia La lengua de les Baleares. I tenia, estava titulat amb aquest eufemisme per no dir-li català, no? Perquè a més a Balears i encara més durant el franquisme fer servir la paraula català era subversiu, clar, això ja no és el franquisme, però sí que és el postfranquisme immediat. I després, l'any 84, entra en vigor a Balears la llei de normalització lingüística, i la meva secundària, el que aleshores en deien BUP i COU, sí que ho vaig fer en català. I vaja, i després ja els meus estudis universitaris van ser de filologia catalana, per tant... però sí que la primària, vaja, és a dir, era... tot era així de precari, no? Per això dic que no comparteixo les visions, diguem-ne, catastrofistes sobre la llengua, perquè és que sense anar tan enrere, és a dir, tampoc soc tan vell, la meva escolarització, doncs, escolta, era la qüestió del català, estava molt agafada amb pinces en comparació amb el que amb la situació que tenim ara.
L'últim llibre que ha escrit el Sebastià Alsamora és Ràbia, que parla d'aquest escriptor, no?, que viu amb una gossa, la Taylor, que un dia apareix enverinada, i aquest sentiment de ràbia en un món dominat per la corrupció i el descontrol. Clar, Sebastià, és una història que hi ha paral·lelismes amb la realitat, també amb el teu cas, no?
Sí, és a dir, el Ràbia, com acabes de dir, té un fet central. Sempre dic que és una novel·la sense spoilers perquè pots explicar tranquil·lament
l'argument sencer.
L'argument, perquè és tan senzill com això. És a dir, és un personatge que viu amb una gossa en un lloc turístic i un dia li maten la gossa, no?, enverinada. Això seria la sinopsi. No? I això em va passar precisament a mi, no? És a dir, jo en tenia un de ca que el va morir d'aquesta manera, enverinat. No vaig poder saber per qui ni per quin motiu. I després te n'adones que tant se val qui hagi estat, la veritat. Però el fet sí que em va fer pensar, no? Primer me va enrabiar, com per fer servir la paraula del títol, però després em va fer pensar i el vaig connectar amb altres fets, amb altres situacions que són quotidianes. Perquè això d'enverinar animals i maltractar-los, per desgràcia, és habitual.
I continua passant, i tant.
Continua passant i és bastant més...
Amb els gats...
Sí, sí, els gats especialment són víctimes molt propiciatòries. Mm. Amb els cans o els gossos la gent s'hi atreveix menys, però també, no? Bé, doncs aquest maltractament dels animals me va dur a pensar en altres situacions que, per dir-ho ràpid, tenen a veure amb la falta de respecte dels uns pels altres, no? Amb una certa degradació de la convivència, que crec que és bastant palpable en el nostre dia a dia. I me va semblar que un lloc turístic era precisament un bon escenari per veure-hi aquest tipus d'actituds, diguéssim, prepotents, arrogants, agressives i de vegades fins i tot violentes, no? Balears, doncs, bé, a Mallorca aquesta mateixa setmana ja tenim notícies de balcòning, de turistes de borratxera que fan totes les coses pròpies dels turistes de borratxera. Es causa i afecta al mateix temps d'aquesta ràbia que serveix de títol en el llibre.
Johnny Cash.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.
Una cançó meravellosa, Heart, que el Sebastià Alsamora coneix bé perquè feia menció a aquesta cançó, de fet, en un article que el Sebastià va publicar el 18 de desembre del 2016, fa més de 5 anys ja, que un article al diari Ara que deia: si sóc alcohòlic, segurament, Sebastià, és l'article més difícil que has hagut d'escriure mai, no?
Sí, amb molta diferència. És un article que vaig escriure al començament de la meva rehabilitació i que, passat el temps, me n'alegro d'haver-lo escrit, perquè em va ajudar a mi, però a més em consta, i això me fa molt, molt content, que també ha servit de modesta, petita, però d'alguna ajuda a algunes persones que també han volgut recuperar-se de l'alcoholisme, no? I que d'alguna manera l'article, doncs, els va servir per encoratjar-se, per en fi, per prendre consciència, pel que fos, que els pogués servir per donar la passa de dir: bé, que és la primera passa en una addicció, que és admetre-ho, reconèixer que tens la malaltia i a partir d'aquí...
Forma part de la recuperació, fer-ho públic, suposo que sí, no?
En el meu cas, sí. Sí,
però, o dir-ho en veu alta, reconèixer-ho en veu
alta. Però, evidentment, sí, reconèixer-ho en veu alta i reconèixer-ho davant de qui tu t'importi reconèixer-ho. És a dir, al final és una decisió que has de prendre, de dir: bé, em vull recuperar, i si només ho dius en públic però després tu no tens clar què vols fer, tampoc no servirà de res, no? És a dir, no és una qüestió de fer unes determinades passes ni unes determinades gesticulacions, sinó de que tinguis la seguretat de que vol sortir allà i de que tinguis, en el meu cas, molt més important que el que jo fes amb aquest article, que tinguis persones al teu voltant que te facin costat, no?
Tu per què bevies?
És una pregunta que un no arriba a respondre mai, perquè són molt de factors. És a dir, no bevia perquè me sentís desgraciat, això sí que no. És a dir, al contrari, era un... Vaja, jo no puc dir que hagi tingut una vida torturada ni totes aquestes coses que queden bé a les biografies dels escriptors, perquè no és així. Bevia perquè m'agradava, suposo, i després, quan la cosa ja agafa un punt autodestructiu, sí que te pots preguntar per què t'autodestrueixes. I segurament sí que té a veure en que alguna cosa de tu no t'agrada. O moltes coses de tu no t'agraden. I el que té de bo recuperar-se d'una cosa com l'alcoholisme és que t'obliga, no se tracta només de deixar de beure. Això rai. És a dir, t'obliga d'alguna manera a encarar-te en tu mateix i en allò que has fet i en com has fet les coses. I bé, és a dir, vas descobrint aspectes de tu mateix que segurament no t'agraden. Això no vol dir que allò te fes beure, no? És a dir, al final la pregunta de per què beus queda bastant sense respondre. És una d'aquestes coses absurdes que fem a la vida, com en fem tantíssimes.
En quin moment toques fons tu i t'adones fins aquí arribat, necessito ajuda, i entres en un centre?
Jo me'n vaig adonar un dia a casa que estava bevent, com sempre, i la idea aquesta que acabes de dir se'm va presentar de manera llampant i clara, després, però, d'anys de negar-la. És a dir, a mi fa uns 3 anys que la gent al meu voltant, les persones que tenia i que tenc, que més a prop, m'ho deien una vegada i una altra, no vas bé, estàs bevent massa, etc etc. Jo ho negava. I aquesta fase de negació pot durar moltíssim de temps, pot durar tota la vida, aquí no surt d'aquí. En el meu cas hi va haver un moment que, diguéssim, van caure el mur que jo mateix havia posat entre la realitat i jo mateix, i de sobte ho vaig pensar amb molta claredat. Dic, ostres, dic, això se'm va en orris. Me sentia molt malament. Que diu una cosa, que és que arribes a sentir-te físicament i mentalment molt, molt, molt fatut. I bé, suposo que la mateixa evidència me va fer adonar-me d'això. Vaig pensar, necessito ajuda. Se m'havia dit també diverses vegades que busqués aquesta ajuda. Però ho vaig veure tan clar i me va estranyar tant que vaig dir, mira, saps què? Me'n vaig a dormir, igual demà se m'ha passat. Això és el que vaig fer. Però l'endemà me vaig aixecar, vaig veure que no, que seguia pensant que necessitava això, ajuda mèdica, ajuda professional, i el primer que vaig fer va ser, en aquest cas, trucar al meu pare. Dir-li, escolta, he pensat això. Ell va venir de seguida i va anar cap a una unitat que hi ha a la Sanitat,
no?,
Pública de Balears, que en aquella època és d'UPRA. Ara em sembla que li han canviat una mica les sigles, però és una unitat dedicada específicament a l'alcoholisme.
És una malaltia, és una addicció. Una cosa és, i molt important, és la voluntat de voler-ho deixar, de voler deixar de beure, i l'altra és aconseguir-ho i no recaure, no? I tot aquell procés d'abstinència. Tot això com ho has viscut?
Ho he viscut, en fi, seria llarg explicar-ho, és a dir, d'una banda amb alegria, i estic molt content d'haver-me recuperat i com passa, jo diria que amb qualsevol malaltia greu, sempre es diu, és aquell tòpic, però és cert, valores després molt el dia a dia, perquè dius, vaja, si no m'hagués recuperat, doncs no estaria vivint tot això, no hauria escrit aquell llibre, no estaríem aquí parlant, no faria res. Ara, la recuperació de l'alcoholisme és dura, és a dir, és dura per un motiu. No per la... Primer hi ha la qüestió de l'abstinència i tot això, però això se supera relativament ràpid. La qüestió és que l'alcoholisme, a part de destruir la salut, destrueix la dignitat de les persones, i és per això que estan fotuts. I la part més dura és recuperar la memòria i enfrontar-te a allò que recordes, que ets tu mateix, en fi, en comportaments i actituds absolutament això, indignes, no? Això has d'assumir-ho, no? I ho has de, d'alguna manera, ho has d'assimilar, perquè mentre ho vius, mentre estàs intoxicat, no n'ets conscient, ho vas com arraconant en un espai de fosc de la memòria. Vius en un món sense memòria, amb una memòria molt, molt parcial, i després quan deixes de veure és com si s'anessin encenent focus que van il·luminant zones, no? I a cada zona d'aquestes t'endús una sorpresa o diverses sorpreses prou desagradables. Però bé, has de conviure amb això.
El que passa és que, clar, parlem d'una droga tova, socialment acceptada, amb una malaltia molt estesa i molt normalitzada i molt acceptada, no? Sí. No parlem d'una droga assenyalada, no és una persona que es punxa heroïna, no? I que en el teu dia a dia, quan quedes per sopar amb amics, amb família, l'alcohol sempre hi és present i sempre, fem sempre un brindis.
Exacte.
Aleshores, ha de ser molt difícil, no?
Sí, no. És a dir, si tu t'ho proposes, doncs vius... ja dic, jo ara la meva idea de festa i disbauxa és precisament no beure, perquè és això el que me fa sentir amunt. I fa que m'ho passi molt bé, perquè tinc molt present tot allò tots aquests moments que ara t'he de foscúria, per dir-ho així. Però és cert que l'alcohol... A veure, que hi hauria que trobar un equilibri que no sé exactament on és, però, perquè jo sempre ho he dit, no, seria molt hipòcrita que jo ara me presentés fent el discurs de la Lliga Antialcohol, i a més troc que no va enlloc. És a dir...
Feta la llei, feta la trampa, vull dir que...
Per altra banda, és a dir, l'alcohol hi és,
i
fa el seu paper, i serà... I jo crec que està molt bé que la gent es diverteixi i s'ho passi bé. Ara, estaria bé una major consciència de la perillositat que té, perquè la perillositat és real, és existent. Passar el llindar és fàcil, ho pot fer qualsevol. No te n'adones, no sona cap timbre, no s'encén cap llum... I normalment el darrer que se n'adona és el qui està, doncs això, intoxicat o enganxat. En fi, és a dir, no sé com dir-ho, és a dir, crec que de vegades hi ha una enorme despreocupació o fins i tot una certa hipocresia amb aquesta qüestió, no? Jo moltes vegades em faig servir un exemple que és el dels avions. És a dir, quan vas a agafar un avió et diuen 50 vegades que està prohibit fumar, de totes les maneres possibles. T'ho diuen pels altaveus, ho veus en pictogrames, ho veus per tot arreu. En canvi, si és un vol una mica llarg, al cap d'un moment que s'hagi enlairat, sortirà el carretó a les begudes, no? I pots agafar un pedal allà en l'avió sense cap problema. Bé, és a dir, és un bon exemple de les vares de mesurar que posàvem a diferents coses, no?
Veig la mar brillar i el cel reflexar, un cel rosat com ses teves mans.
Sebastià Alsamora, se'ns acaba el temps. Dius que vas estar uns anys vivint a Barcelona, no? I ara has tornat a casa.
15 anys vaig tenir el domicili a Barcelona i a mi m'agrada pensar que encara hi visc, perquè de fet vinc molt sovint, però on visc ara, on tenc el domicili, diguéssim, és a Mallorca, Llucmajor, des de fa ja alguns anys, i molt content. És a dir, de vegades faig la broma que en realitat és una espècie de rodalies, només que en comptes d'un tren
has d'agafar un vol barat d'aquests que...
Però en 20 minuts has
fet. Ets a baix, sí. Què estàs escrivint ara, es pot dir o no?
Sí, estic treballant amb una cosa de poesia i amb una pròxima novel·la, de la qual no puc dir gran cosa, no perquè sigui un gran secret, sinó perquè encara hi ha moltes coses per definir, però vaja, que està en marxa.
Quan la tinguis, sigui Sant Jordi o no, tornarem a convidar, si et sembla bé, d'acord?
Estaria encantat.
Sebastià Alsamora, una abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.
Un cel ben clar com els teus ulls davant la mar.
El suplement, amb Roger Escapa.